és perfeccionista, perseverant, constant, criatura vital. Aquí, a aquest programa, tenim moltes criatures vitals, eh? Així es defineix ella. I els companys com li diuen? Li diuen l'elèctrica, perquè sempre fa maquinar el cap i el cos. I el seu home diu, només té una cosa que... La hiperactivitat, eh? Però de quina manera? Si no, aquesta dona hauria pogut arribar a ser bombera, està a un pas de doctorar-se en bioquímica. Volem venir, eh? El dia que llegeixis la tesi. Formar una família amb tres criatures petites i córrer i guanyar curses duríssimes com les ultramaratons o els Ironman. Avui, al divan de la vida, una dona pionera que fa molt més que pujar i baixar muntanyes, que corre, obre camins per ella, però sobretot per moltes altres dones, per moltes altres persones. Avui ens fa molt de goig que sigui amb nosaltres l'ultrafondista, la bioquímica, la bombera i mare Emma Roca. Emma, benvinguda.
Moltes gràcies.
Ha pujat l'escalabró, feina rai anar-te al darrere, eh? Feina rai, eh? Molt bé, va, que li sabrem més coses i començarem amb la música. Dire Straits, Money for Nothing, què és?
Adolescència.
Adolescència. Què volies?
Doncs mira, sempre m'inspirava, a més estava enamorada d'un músic a la classe, que tocava el baix.
Sí, ho sap ell.
Fa molt temps.
Li has dit mai?
Em sembla que sí, però si només no hi es veu, no? Quan ets adolescent i tens 15 o 16 anys, no?
Li diem ara?
Hosti. Joan Miquel.
Joan Miquel, l'Emma estava enamorada de tu, eh?
I... Sempre ens passa a les noies quan ja tens un a la classe que toca música i sí, sap que és un
sí,
crac.
Sí,
doncs
te n'enamores. T'inspira,
sí.
T'inspires, eh? I senties aquesta cançó i a banda de que, diríem, del Joan Miquel...
L'has fet posar vermella,
home,
eh?
Sí, només començar. Ara se n'ha anat el fotògraf, que sí. I ho obríem, eh? I què pensaves? Fixa la idea, aquest, el títol, eh? Money for nothing, diners per res. Mm. Què volies ser?
Jo tenia clar que la vida volia marcar alguna cosa, volia aportar. Més igual si després hi havia remuneració o no. Jo senzillament volia aportar i ajudar els altres.
Volies aportar, eh? Mm. I com? Perquè
està aquí per algú, vull dir, evidentment per tu mateixa i per viure la vida, però sobretot per poder ser útil per algú més.
O sigui, aquesta idea que dèiem al començament, no obrir camins per a altres persones, era just el que volies?
Sí, sempre estava jugant amb el Playmobil, amb els clics de Playmobil, i sempre estava jugant amb els clics de metge, d'infermera, de... sempre estava allò, no sé, maquinant doncs, com podia ser útil.
Molt bé, la filla gran d'en Miquel i la Roser. Miquel i Roser, pare i mare, què t'han inspirat, què t'han transmès, què t'han ensenyat els pares? El pare i la mare, que són diferents.
La mare sempre ha estat superresolutiva, sempre ha solucionat qualsevol cosa. Pensa que ma mare, en el Camp El Trofi de l'any 98, quan estava a Futaleufú, un poble perdut enmig de Xile,
sí,
ens van deixar trucar amb via satèl·lit amb un telèfon. El problema d'aquella època, en l'any 98, via satèl·lit, és molt lent tot i difuminat. Total, que va sentir la seva filla amb una veu completament distorsionada. Em va localitzar. O sigui, va parlar amb el general Línximo de no sé d'onde. O sigui, és una passada. O sigui, té la capacitat de trobar-te allà on penses que ningú et pot trobar. Mm-hmm. Van perdre l'espardenya. Per tant, ella té solucions per tot, troba la manera i, a més, ha estat molt emprenedora. Sempre ha obert negocis, mm-hmm, després els ha tancat, després ha obert d'altres. Sempre he vist una persona molt dinàmica, molt activa.
Molt bé.
I el meu pare ha estat l'exigència, el fer les coses quasi perfectes.
Ah, qui et ve, eh? Per això l'exigència és molt dura amb un mateix,
sí,
eh?
Sí.
Pa, no fa ser feliç, eh, ser tan exigent,
no,
Emma?
No. Clar, jo arribava a casa amb excel·lents i alguna matrícula i sempre deien que firmi la Tila, el Fox Terrier que teníem. I clar, i em quedava així dient, per què ha de firmar el gos si no podeu firmar? Perquè és el teu futur, és el teu problema, per tant, tu t'has de sortir amb el que ara estiguis lluitant.
Però això és dur, és a dir, que si l'exigència és tan alt, mai la pots arribar tan alta a satisfer, no?
I genera... moments, sí, que genera molta angoixa.
Molta angoixa, eh? Mm. Potser massa i tot va ser exigent. I tu ets tan exigent com el teu pare. A veure què. A veure.
A mi mateixa, sí. Clar. Moltes vegades això porta aquest inconformisme. Dic, Emma, si has tret un 8 ja està bé, no vagis a buscar el 10. Llavors, sí que t'ajuda a millorar, però a la vegada, doncs, no, molts
és
cops.
Tu no veus el 8 que has tret. Tu veus que te'n faltaven 2 per
sí.
al 10. Veus
sí.
un 2.
Sí.
Tu veus aquell 2 sí. que no hi és, però només
Correcte.
Veus aquell 2.
Correcte.
I llavors dius, com pot ser que m'hagi equivocat? Sí. I com pot ser que no hagués estudiat?
I no gaudeixes del 8, sinó que et crea aquest mal rotllo del no haver fet el 10.
Diu, i què li passa? És que només ha tret un 8. Ja, però esclar, és que tenies la capacitat de treure un 10, amiga.
Yeah. No, i això, Sílvia, és el que intento que amb els meus fills no em passi. O sigui que si la meva filla gran doncs, no vol córrer o no tal, o vol estudiar lo just i a sobre treu bona nota fent-lo just, no volguer-li exigir, d'acord, Irina? Si és això, doncs endavant, però no volguer ser jo també el...
Apretar. La
sí.
pressió. I la passió per la muntanya? També
del
te la va...
pare. Oh, brutal.
Brutal, no?
L'esport ha vingut del pare i ha fet parapent. I jo amb 16 anys vaig estar 3 estius treballant amb el meu pare imprimint samarretes amb pots de pintura. Treballava en una empresa de retolació. I tot 3 estius per guanyar-me el sou de... Eren 120.000 pessetes per comprar-me el primer parapent, que era un Vega,
sí.
i volar amb ell. Ell volava, feia esquí de muntanya, anava amb moto, caminava... O sigui que l'esport sí que ha vingut d'ell.
Molt bé, eh? A Tregurà, amb Vilallonga de Ter, al sí. Ripollès. Què et recorda aquell paisatge?
És bestial. De fet, aquest cap de setmana passat he corregut l'Emona, una cursa que ha començat a Vilallonga de Ter, ha pujat a Vallter i ha acabat a Núria. Hem fet el gra de Fàjol petit, el gra de Fàjol gran, els vestiments. Hem corregut tota la cordillera, tota la serralada, i és espectacular el Pirineu que tenim.
És, si ho dius amb il·lusió, no?
Si és no que t'omple. És tu, energia pura.
I tu dius, si no hagués estat per aquella borda que us vau comprar, no? A Tregurà sí. segurament series molt més urbanita del que ets, perquè tu de fet ets...
Vivia meridiana.
Clar, ets barcelonina.
Jo, no hi havia doble vidre en aquella època, jo sentia tots els
com
cotxes que sortien
cotxes,
i entraven
no?
a meridiana.
O sigui, que sí, tu, sí. per tu haver deixat Barcelona i venir-hi a anar-hi, però estar dalt de les muntanyes ha estat una altra vida.
Totalment, i a més tenia referències quan anàvem amb cotxe a la cimentera dels ciments allà sortint, i després
sí.
les Torres a Vic, que tenia la xamaneia de Vic i sabia que estava a mig camí. Abans no hi havia doble carril, sempre
no,
anaves amb
veritat.
Un únic. I el meu germà es marejava molt, l'Adrià, i sempre en recordo que arribava a Vic segur que vomita.
I... en Marroc, eh? Avui al divan. I ara a veure que, mira, els cabells curts, eh? O sigui, això ja de menuda et vas tallar els cabells, eh? Però llavors que eres més menuda, perquè ara amb els cabells tallats no colaria això, eh? Però eres una nena i vas anar a la lliga de futbol.
Futbol sala, que
què,
només,
què
acceptaven, només acceptaven nens. L'any 80, tenia
7
anys.
Van...
Vaig canviar el nom, no tenia pits, no m'havia crescut, i com que era la portera de l'equip. A veure, jo a l'hora del pati,
sí.
jo sortia i jugava amb els nens perquè és amb qui més aprenia. Jo amb sí. les nenes m'avorria jugant a gomes i xerrant i amb les nines. Jo sempre anava a jugar a futbol, a bàsquet, a pitxi. El pitxi era el béisbol davant, jugava a pitxi. I aprenia moltíssim. I vaig tenir molta habilitat amb els esports. Per tant, els companys de seguida em van adoptar amb el que fos. I en aquell cas era la portera.
I sabien que eres una nena,
sí,
els nois, eh?
Els del meu equip, sí.
Clar,
els altres es van entrar a mitja lliga.
A mitja lliga, eh?
I llavors ja no tiraven tan fort a porteria perquè era la portera.
Ah, però t'hi deixaven estar igual.
Sí, i llavors van canviar Ostres. La normativa i l'any següent ja van obrir-ho a nenes també, que tothom es pogués apuntar.
I equips mixtos? Equips mixtos, sí?
Clar,
sí.
perquè tens 7 anys i és que no
t'he sentit.
No
t'he sentit, eh? I què et van dir a casa que t'haguessis fet tallar el cabell perquè no te'l deuries pas tallar tu amb les tisores de la cuina?
No, sempre demanava cabell curt. A mi és el més còmode per fer esport. I sempre molt pràctica. Sempre anava amb xandall. A vegades em feia ràbia a 8è d'EGB o a 1er de BUP que les companyes tenien, les amiques tenien més nòvios que...
No, tenien més nòvios que tu,
i jo
clar.
No, perquè jo no
aspirava... xicotot.
Aquell sex appeal que després jo deia que és un dent amb els intercanvis que fèiem amb els italians i que l'italià es fixava en mi. No? Dic, què passa?
Ja és difícil, però, perquè els italians... Tira en directe, eh?
Però després ja, quan ja vaig créixer i a Sunion, quan ja vaig fer el Bupicou, canvies i et tornes, sempre dic, no?, que aquella flor que es fa més maca.
Era primer a l'escola Rel, que vas estudiar a la primària, i l'escola Sunion de Barcelona. Sí. Què va ser això?
Sunion és una revolució, va ser una de les escoles on... Bé, l'Arrel també, eh? Són escoles catalanes que em van... A mi, per mi, em van marcar moltíssim el seu sistema. Amb en Pep, el director, que no el vam arribar a conèixer perquè just quan jo vaig entrar, doncs ell havia fet poc que havia mort. Però realment tota la filosofia de l'escola i els professors i els rols que prenia cada estudiant, que un s'encarregava de la intendència, l'altre s'encarregava de les fotocòpies, l'altre... Com funcionava en grups... de 9 persones. Després ens ajuntàvem diversos grups a fer una classe innovadora. Va ser una escola molt innovadora i d'agafar els valors de les persones.
I quins valors?
Extreure de cada persona el respecte per les coses i per la gent.
Sí.
El treball, l'esforç que res no ens regalen. I sobretot la motivació i l'il·lusió de fer-ho, el que et motivi, que t'agrada la plàstica, matxaca't amb la plàstica, la química, ves amb la química, i d'allò tu podies triar aquelles assignatures que venien associades al que t'apassionava.
I aquell moment, tu què volies ser, Emma?
No ho tenia clar, perquè els professors de filologia i llengua em deien fes llengua, però la ciència, saps que m'ha agradat molt, he sent molt curiosa, i... Ja tenia clar, tercer de BUP, que jo volia estudiar bioquímica, perquè era la barreja entre la biologia i la química, volia saber com funcionava el cos humà per dins. M'agradava fer esport, notava les meves sensacions que em feia esport, però deia, què està passant exactament a dins del meu cos? Aquell control que vols de les coses, i ho volia a nivell intern.
I notaves, per exemple, abans que parlaves del parapent i del que havies de... Vas haver de treballar per aconseguir els diners... Un vega era, oi? Un vega, allò, una mica de...
És un model molt antic.
Molt bé. I notaves que pujaven les endorfines.
Bestial.
Va, explica-ho.
Les endorfines són les hormones, són 20 vegades més potents que qualsevol painkiller, que qualsevol medicament que elimina el dolor. I les endorfines són les que ens mantenen vius en els esportistes i amb ganes de tornar.
Enganxen.
Sí, és una droga.
És una droga.
I la sensació de volar és una de les sensacions més maques que hi ha. Tens aquell, per un costat tens l'ingredient de la incertesa de que, clar, està sustentada, depens d'una vela, de l'aire, de la climatologia, i a la vegada doncs dir, ep, que jo no estic tocant de peus a terra igual que el mar, vull dir, són medis que l'ésser humà està extra en aquell medi. Exacte. Llavors aquest factor risc més el factor de llibertat, de silenci, de poder veure el Catalunya des de l'aire, després m'ha vingut com a grae, no?, amb l'helicòpter, però realment de veure Catalunya des de l'aire eres tu i l'entorn i la natura.
Molt bé, però aquesta dona pensava que podia quedar-se lesionada, no?, i això del parapent i llavors, per tant, t'impediria fer altres coses. Ho vas deixar i vas pensar de fer de submarinista professional. De fet, et vas treure el títol, no?
Sí, el segon ha restringit.
Ara anem amb ball. Diu, i amb tot això podem entrar al cos de bombers. Bueno, escolta... Escolta'm, a veure, ja ens havien tallat el cabell per fer de portera amb els nens de futbol, però ja...
Era l'única dona fent el segon restringit i, de fet, ens van fer un quadre, sí. Me'n recordo, a Mataró, que no es veia res a dins l'aigua i ens feien clavaclaus i fer tot un quadre de fusta dins l'aigua a 10 o 15 metres. I, no, curiós.
I això del cos de bombers?
Això els pares encara... No, ara ja no, però van dir, què? Bioquímica, presentant-se bombers. De fet, la primera dona va entrar l'any 98. Nosaltres, totes, les dones que volíem entrar bombers, ja des del 94 lluitant i curiosament no entràvem, ens suspenien totes en el psicotècnic, casualitat. I a partir de l'any 98 es va acceptar la primera dona i jo vaig entrar el 2000 sent la quarta bombera. Ara actualment n'hi ha 30 de dones de 3.000 bombers professionals.
Què
fa una bombera? Doncs mira, una mica la llibertat de tu ser amb tu mateixa, ajudar la gent, estava... Jo estic
que deies
forta
abans,
físicament.
Si tu estàs forta, sí.
I em veia capaç de... Ara vaig haver de trencar molts estereotips per entrar.
Què vas haver de trencar?
La consciència de que una nena, clar, 20, vaig entrar en 21, 23 anys,
sí.
Pogués salvar la gent, amb pes a l'esquena, pogués apagar un incendi forestal, en un cos on tots són homes, pogués estar en una guàrdia de 24 hores aguantant-los.
Aguantant-los.
I ells a nosaltres. Però en aquest cas, hi estic sola, vull dir, realment al parc, difícilment en un parc de bombers hi ha dues bomberes, imagina't, 30 dones de 3.000, doncs estem escampades per tot arreu. I sí. Més a més, quan vam entrar només 4. Les dutxes eren comunitàries, havia de dir, per favor, que em vaig a dutxar-me, eh? A vegades els feia més por a ells trobar-me a mi que jo trobar-los a ells.
Sí, vol dir que et respectaven, també.
Sí,
hi havia
sí.
un punt de respecte,
sí.
eh?
Sí, però me'n recordo, per exemple, un dels caporals que quan vaig entrar em va dir, a veure com fem el primer part de conducció. Dic, per què? Oh, perquè mujer al volante, peligro constante. Pam, ja anaven saltant, ja anaven deixant anar frases, no? Jo, a més, vaig entrar amb uns companys que, com jo, vam aprovar aquella mateixa oposició, però jo durant la primera setmana o dues setmanes d'estar al parc passava exàmens constants. Hosti. No te'ls diuen, però estan sota la taula. Vull dir, constant...
Ho has de demostrar cada dia, no? No, sí. Una vegada, eh?
Sí.
Cada dia,
sí.
eh?
Sí. Que saps conduir, que saps com funciona la bomba, que saps portar mànegues a l'esquena. Em deia un dels bombers més a punt de jubilar-se, deia... Ai, nen, és que és com la meva filla. Podràs amb les 5 mànegues allà? Dic, clar que podré, passar d'una oposició com qualsevol altra. I a més, quan vas a serveis, també, quan et treus el casc, amb aquells amb els que estàs tu ajudant, doncs també dient, hòstia, una bombera.
Una bombera, eh?
Ara, estan més acostumats, però estem parlant de l'any 98 i, bueno, 2000 i encara 16 anys. I,
no fa tant, eh?
I encara hi ha. Actualment encara, eh? Et veuen i quan surten, fins i tot alguns et diuen, vols que et guiï conduint, a veure tal? I dic, que t'ho he demanat, que em guiïs quan faig marxa enrere. Si necessito algú amb aquest camió tan gran, ja ho demanaré.
Hem arreglat. La vida amb Sílvia Coppola. Catalunya Ràdio. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. I aquesta cançó que et recorda, Roca Divan, què?
Com vaig conèixer el David?
Ah.
La meva parella, el meu home, estem casats.
Sí. Què en David? En David com és? Va.
Doncs bé, quan el vaig veure va ser enamorament a
primera vista.
Sí.
Què té?
Sí.
Té?
De fet, ens va presentar un amic comú, eh? Un amic va fer de Celestino.
Sí?
I va fer una campanya forestal amb mi, el Ferran, i l'any següent va fer la campanya forestal amb el David i va dir, us heu de conèixer.
Ell ho va veure?
Sí, sí, diu, us heu de conèixer. Esteu fets l'un per l'altre, dic, vols dir? I diu, sí, sí, llavors ens va fer quedar i al veure el parc de bombers del Figaró, doncs de seguida em vaig dir, ostres, però promet.
Ha de ser el teu marit un home d'una mentalitat molt oberta, eh? Que vulgui
sí.
una dona que ocupi espais que fins a aquell moment s'han considerat no propis de les dones.
Sí? Va estar un any d'Erasmus a Venècia, això el sí. meu, sabia cuinar, no fumava, li agradava molt l'esport, també fanàtic amb l'esport, i de fet, quan ens vam conèixer, vam fer una sortida a Vallter, Tregurà, a peu, de 2 dies, i després vam anar en bicicleta al Matagalls, i després vaig decidir que llavors potser sí que podríem començar a sortir junts.
Ah, li va ser passar proves físiques, estimada. Pobre David, estem amb tu. I el pobre xicot, el que fa l'amor. Ah, bici de muntanya, deies, eh?
Bici de muntanya i de carretera, i és un paràs. És una de les coses que mai saps quan estàs amb una parella i decideixes tenir fills, doncs com la persona, i tu mateixa, no? Com els tindràs, els tractaràs, evidentment els estimaràs, no? Però és un paràs, i això és, no té preu. I a més, em respecta moltíssim, li encanta que corri, i conciliar crec que és bàsic, o sigui, el treball en equip és per mi imprescindible per seguir endavant i fer tot el que faig, i ella ser el pilar que he necessitat per ser com sóc.
A veure, tu vas arribar a estar fins i tot en el GRA, eh? Aquest grup d'actuacions especials.
De bombers, sí.
Sí, que vas passar un examen teòric i moltes proves físiques amb els mateixos barems per a tothom, no? Diríem, sense distinció de gènere. Però ara tornes a fer de bombera normal. Bombera normal, eh?
He tornat, he deixat el GRAE, que és un grup d'especialistes. Vaig estar 7 anys en el GRAE. Aneu a buscar la gent que s'extravia per la muntanya o que té un accident d'èquids o que es perd. I ara he tornat a bombera normal per un susto que vaig tenir amb l'helicòpter i vaig posar sobre la balança el risc associat a volar en helicòpter i vaig dir que tinc tres fills i vull seguir.
En David és mosso d'esquadra.
Sí, del grup de muntanya.
Del grup de muntanya, eh? També vau anar l'any passat, el 2015, vau participar en la Titan, no?
Sí, la Titan Desert és una carrera per etapes al desert en mountain bike. Vam deixar els nens amb els avis, sort dels avis. Uh-huh. Aquest equip que et dic que és imprescindible. I ens anem els dos i molt bé, etapa per etapa.
Però vau haver d'abandonar la quarta etapa.
Sí, anàvem guanyant totes les etapes i a final de la quarta etapa el David empenyem una mica el cul dient-me Emma, ja hi som.
Sí.
El manillar seu amb el meu es va enganxar i va caure i es va trencar tres costelles.
Per el teu home ja hi havia participat quatre vegades, no? Però per tu era la primera. La primera, eh? Però en canvi havia corregut la marató de sable, no? De
jo havia
sorres,
corregut
no?
a la sorra molts anys, bueno, un any, i bé. I amb el David hem fet raids d'aventura junts, quan era capitana de l'equip Buf, i de fet és quan millor he conegut el meu home, en condicions extremes. ¿Qué hora son mi corazón? Te lo dije bien.
David, aquest me gustes tu.
Sí, i tot. I aquestes cançons de Manu Chao sempre són les que cantava, com que se t'enganxen bé la lletra, les aplicava quan corria raids amb ell també, i el fet d'estar fent etapes d'hores i hores i hores caminant, pedalant, remant, eren cançons que em posava molt al cervell quan corria carreres tan llargues. Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú.
Tot això de marihuana, drogues, això què? Emma, res de res.
Res de res, i l'alcohol amb prou feines.
Què
voy a hacer, je ne sais pas. Què voy a hacer, je ne sais plus. Què
voy a hacer, je suis perdu. Va. I ara aquí al divan amb l'Emma Roca, fem un canvi, va? Era finales del mes de junio. Noche de San Juan. Aquí quantes criatures duies a la panxa?
La primera, la Irina, vaig començar a escoltar l'Albert Pla i és que m'agradava moltíssim i li cantava i després amb els bessons també.
Molt bé, amb la Mariona i en Martí, eh?
Sí.
Clar, ja amb els bessons, embarassada de bessons, feies tant d'esport com havies fet...
La meitat que la Irina, curiosament, el cos va necessitar la meitat d'energia, o sigui, el doble va necessitar pels bessons.
A veure,
bessons,
sí. Clar, no?
Sí, 200 dies d'activitat amb la Irina, ho vaig apuntar, perquè ho apuntava tot, és d'aquella científica,
sí.
I 100 dies d'activitat física amb els bessons. Salta la hoguera mejor que yo.
Oh. Tu t'havies congelat la llet.
Sí,
queda mirant. És que aquí la Marisa Gil ha fet una investigació.
Jo em treia la llet i, clar, la guàrdia és de 24 hores i jo volia seguir la lactància. Amb la Irina vaig fer-ho fins a l'any, amb els bessons fins l'any i mig, i quan tens guàrdies de 24 hores has de treure la llet, i jo me'n recordo que deia als bombers, aquesta llet no es toca, la deixava allà a la nevera, i després al congelador...
Mana.
No, perquè deia que no la posin al tallat, aquests són capaços.
Són animals.
I amb el que costava treure la llet, i en els raids també, amb el raig d'aventura li demanava a l'orientador quan el tram era pla o pujada que em treia la màquina de treure llet i me la començava a treure enmig d'una carrera.
Tu ja veus, que...
No hi ha fronteres, no tinc cap problema amb adaptar-me en aquella situació. No per dir ningú ho ha fet, no es pot fer. Què punyetes? Vull dir, anem endavant, anem a mirar. Si després el segaleig és aquest automàtic a la pila de tal, doncs té l'opció de manual. Però és que jo volia mantenir la lactància, sí o sí.
Perquè volies mantenir la relació amb els nens.
Brutal, i que els dones un aport d'immunoglobulines que no hi ha enlloc més.
Immunoglobulines, clar, com que és bioquímica...
Sí. Bueno, sí. If you love somebody, better tell them why they heat 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when. Well, then again, it just depends on how long your time is.
L'Emma Roca va ser campiona d'Espanya del duatló de llarga distància ja l'any 98, campiona de Catalunya de duatló de muntanya també aquell mateix any. I llavors va començar a practicar rides, la prova que més t'agrada, no, els rides, i va ser campiona del món l'any 2010, una prova que es va disputar a Castella-Lleó. És dura aquesta prova.
Duríssima, el raid d'aventura és multidisciplinar, fa tot tipus de disciplines a la natura i pots estar des de 3, 4, 5, 6 dies sense parar i tu decideixes quan dorms. Dorms a partir de la segona nit, 2 hores, i vas fent amb un equip de 5-6 persones, obligat a algú del sexe oposat, per això hi som, perquè si no hi hauria dones, i estem allà esclar, sense parar.
Sense parar. Llavors, aquest tipus de proves, és a dir, hi ha l'element físic, però des del punt de vista psíquic i emocional, a tu què t'han ensenyat? Amb què t'han afermat? Què has pogut desenvolupar de tu mateixa?
És una escola de la vida. O sigui, quan tu estàs en un extrem, tens els teus límits físics i saps que mentalment has de seguir endavant, has de superar aquell dolor, tant d'articulacions com a vegades lesions, et corteix, i quan tornes aquí dius, però si els problemes d'aquí són tonteries, realment siguem positius amb tot el que tenim, valorem molt més el que hi ha, i quan t'ho estàs passant fotut, llavors sí que posa solucions i cartes a l'assumpte, no? Però et corteix i et fa molt més resistent a coses i molt més capaç de després a la vida normal trobar solucions per tot.
I ara que diríem has entrat tant a dintre i has col·locat, o sigui, has pogut organitzar bé la teva escala de valors, tu dius, a la vida què és important? Què és important, si t'ho pregunto? Què diries, Emma?
Ser feliç.
Ser feliç, oh sí. Però com ets feliç? Com
fent
tu fas?
Fent les coses que t'agraden.
Que t'agraden?
Que t'apassionen, que et motiven.
Molt bé,
que et porten.
Dintre de les coses que t'agraden, que et motiven, hi ha molts aspectes que odies cordialment, en el millor dels casos. Com fas anar la balança?
Ha d'haver-hi un equilibri. Aquests els has de poder passar sí o sí. Evidentment, a mi no m'agradava segons quina assignatura, però m'havia de llicenciar i l'havia de fer. O segons quines disciplines els rides. Jo tenia pànic en els ràpids dins el riu, però sabia que després venia l'etapa de bicicleta o l'etapa de córrer, que és la que més millor se m'adaptava a les meves condicions físiques. Per tant, tot té el seu contrapunt, però després llavors valores molt més la resta.
Molt bé, tenies pànic als ràpids, i ara et preguntaré com ho has fet per gestionar les pors. Home, i ara ja cap de 20 minuts me gosso preguntar-te, Marroca, divan. Sí, estimada.
Doncs la por es gestiona, s'ha anat a tenir, és la defensa que té el cos, perquè si no tinguéssim por seríem uns kamikazes. Vull dir que realment hem de tenir por de les coses, però hem d'actuar fredament, o sigui, una por jo la supero amb quan que confio en qui m'està rodejant, o sigui, en aquest cas érem un equip de 5 persones, el meu caiac o la meva canoa, i anava una altra dona o un altre home, i per tant anàvem a dir, d'aquí ens les hem de passar aquest ràpid. A vegades resava, sí que és veritat. No em deu, perquè no és que diguis, crec en alguna cosa que diguis, sisplau, que no sigui ara el nostre moment, de dir, ara no hem d'abandonar aquest món. I aquell sisè sentit de dir, ei, això es passa, i després, after the rain will be the sunshine. Vull dir, segur.
Sí, després sí. De la pluja torna a lluir el sol. És a dir, has de fer el pas més, no
sí.
Quedar-te aturat,
sí,
no?
Sí.
O sigui, has de fer cloc 2 sí. Passos, sí. Veure, sí. Com quan condueixes un cotxe, no? Que t'ensenyen a mirar al davant, a 3 metres,
es però
alhora als 100 metres.
Sí.
I tota l'estona has de tenir les dues visions.
Perquè si no et quedes aquí davant i no avances.
I no pots decidir.
No.
Si no veus que hi ha més
exacte.
Enllà, no pots decidir.
Exacte.
No? I clar, et quedaries frenat.
I molta confiança en una mateixa.
Molt bé, i aquesta confiança
l'he anat traient amb els anys i l'experiència. M'he anat veient capaç de fer les coses. He anat aconseguint reptes que a vegades es veien impossibles. He aconseguit la lliga de futbol sala a jugar.
Sí.
He aconseguit entrar a bombers. He aconseguit llicenciar-me en una carrera difícil. He aconseguit conciliar, tenir fills. I tot això et va donant aquella autoconfiança i unes eines per superar les grans pors.
I els reptes ara quins són?
N'hi ha molts, però no, quin vols?
És que tu vulguis explicar.
No, aquest any tinc 2 curses. A nivell esportiu tinc 2 grans curses. La Hard Rock, que és als Estats Units, que és la cursa en excel·lència. És una bueno, és de les millors que hi ha. De fet, coincidirem amb el Kilian. I després la Diagonal de Fu, una altra carrera a la illa Reunión. Les dues curses són de gairebé 29 hores corrent. Aquests són dos grans reptes que ja preocupen a l'entrenador, als pares, a tothom, però bueno, l'altre repte és l'emprenedoria. Estic amb una startup que és iWopi, estic amb dos o tres patents associades al projecte Summit i tota la recerca que va associada a l'esport i salut, és un altre dels reptes, i sobretot créixer amb els meus fills, vull dir, els reptes de veure com cap on van, què els hi puc aportar, i que dins del temps que gestiono la meva vida, ells siguin una part important.
La vida amb Sílvia Coppolo, Catalunya Ràdio.
I la tesi? Bé, oh bé, el que passa que costa que els correctors diguin vinga, doncs ja està per defensar-la. De fet, ja estem en el tercer procés de correcció i acabant de polir aquelles cantonades que no veuen, no acaben de veure bé els de la universitat. Els codirectors estan encantats, però bueno, a part de la tesi i els articles científics que estem escrivint i altres projectes que van sortint que són apassionants.
I vam parlar, Ran, era de la Marató de Barcelona. Salut en les ultramaratons i els seus límits. Què té més risc per a la salut? Corre 10 quilòmetres sense estar entrenat o 85 amb una bona preparació?
Aquesta era la hipòtesi de partida de la tesi i et puc dir que en alguns aspectes té més risc fer els 10 sense estar entrenat i en altres aspectes fer els 85 estan entrenat. A nivell cardíac, el cor li és igual si estàs entrenat o no. Ha nascut d'una manera que pot ser que el ventricle dret estigui patint tot i entrenar molt. Per tant, la distància et pot perjudicar. En canvi, altres aspectes, hormonals, bioquímics a nivell muscular, deshidratació, això sí que quan més entreno portis, millor, i sobretot per les articulacions.
I quina aigua hem de beure? És que jo me'n recordo, que això jo tenia... Sí, perquè tu en el Messi, quan va fer una pedra, què vas fer?
Enviar l'aigua de Rocallaura, que sabia que era una aigua molt bona, que anava molt bé per dissoldre.
Tu ets la culpable que el Messi tornés, com si diguéssim, a córrer bé, no?
Sí, no, ostres, al veure'l i al conèixer gent del Barça, doncs els hi vaig dir, mira, jo estic analitzant aquesta aigua d'alta sedimentació, són aigües que van molt bé i que et fan orinar molt. I a més, amb aquell equilibri electrolític que és el que el cos necessita.
Abans ens ho deies, aquesta xarxa social, esportiva i solidària, com ho pronuncies això?
iWopi, I de jo i WOPI, the Wall of People to Inspire.
Molt bé, i aquí les empreses poden publicar els seus projectes solidaris,
Sí, és un portal on tant l'empresa com la persona, la comunitat, doncs té un projecte en el qual hi participa, d'una manera o de l'altra, les empreses hi posen diners, i nosaltres, els usuaris, els que caminem, però tant jo, la meva àvia, la meva filla, m'és igual, qualsevol persona que es mou i pot monitoritzar aquest moviment, ja sigui amb un rellotge, amb un Fitbit o amb un telèfon, caminant, en bici, nedant, corrent, doncs la plataforma capta des d'on ho has fet, tu li dius doncs des d'aquesta aplicació i automàticament ja et diu aquells quilòmetres que has fet aquell dia, dona-li un segon sentit, aposta per algun projecte, cedeix-los, i els projectes tenen un comptador de quilòmetres que quan arriben al seu final l'empresa posa aquells diners o la comunitat que ha presentat aquell projecte ha donat aquella notorietat.
Només començar, l'Emma Roca ens ha dit que quan era petita volia fer alguna feina que servís perquè la humanitat anés més bé. Aquest projecte també ho és.
També ho és. Vull que la gent es mogui per ells, per la salut, però per altri.
I quan siguis gran, què vols ser?
Una iaia que ho permet tot, que jo a les meves... que els hi deixo menjar sucre, que els hi compro el
però
que sigui.
Però si els nens no t'atraparan, si això anirà al revés, si correràs més que ells.
No, jo suposo que tot arribarà al seu límit. No, m'agradaria molt fer la volta al món, quan ja siguin grans... el Martí, la Mariona i l'Irina i marxar amb el David en bicicleta i gaudir. Crec que viatjar és la gran escola de la vida, com he dit abans, amb el raig d'aventura, i n'aprens tant de la gent.
N'aprenem molt de tu, Emma.
Gràcies.
Escolta, avui dèiem començant, has obert camins i en continues fent i fent. Ostres, saps que generes moltíssima admiració.
Ah, sí?
Sí.
Gràcies. Sí. Jo no tampoc la busco, eh? Jo, Sílvia, vaig fent, vaig tirant i vaig decidint i aquell camí cap on vaig, ara a la dreta, a l'esquerra, sobretot amb aquella percepció de fer les coses amb sentit i de ser tu mateixa l'exemple de... O sigui, jo, bombers, quan diem anem a escombrar cotxeres, sóc la primera que agafo l'escombra. O sigui, pots ser un líder, o pot ser, però tu ets el primer que has de donar l'exemple amb l'escombra a la mà. No, dir tu, no. Llavors això suposo que ja et ve.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call.
Aquesta cançó, per què ens l'has triada? T'emociona, eh?
És una cançó de la igualtat de gènere. O sigui, jo encara estic lluitant avui en dia perquè les dones tinguem les mateixes oportunitats. No vol dir la lluita contra els homes, senzillament entrar i poder sortir per la mateixa porta i tenir les mateixes condicions, tant de beques com d'hores d'entreno en una pista de bàsquet, com de premis quan acabo una marató... com de treball. Tampoc dic la paritat que sigui una obligació, que hagi d'haver el mateix número d'homes que de dones. Tothom ha de ser la meritocràcia, o sigui, has de tenir aquell mèrit per poder estar allà. Però que no ens aixafin pel fet de ser dones.
Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said... I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep.
És aquest crit per la pau i a la vegada, no? Defensant l'espai propi. La mare s'ha posat seriosa. Emma, va, que et definim. Jo he dit ultrafondista, bioquímica, bombera, mare, allò, com hauria de dir? Obridora de camins.
M'agrada.
Obridora de camins. Això m'ho he inventat ara. I tu què dius?
Que m'agrada molt que pugui ser un referent i que altres dones vegin en mi coses que elles poden fer i que a vegades, doncs, pel fet de no trobar algú amb el qual emmirallar-se, no ho fan.
Que ara em ploraràs.
És que em poseu músiques, ja me'ls heu demanat, però...
Buf, apa, respira. Ara veu aigua, no és d'aquella que deies tu, però en fi, ja anem endavant. Emma, moltes gràcies, de debò, moltes gràcies per ser avui aquí, però sobretot per el teu compromís constant, vital, cada vegada superior.
Gràcies. Moltes gràcies, també.
La vida, amb Sílvia Coppola, Catalunya Ràdio.